Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Fa unes hores ha finalitzat a Vic el primer City Escape Room de Catalunya i han pres part prop d'un centenar de persones, tot i que la valoració per part de l'empresa organitzativa City Play Tema i de l'Ajuntament de Vic no ha estat l'esperada. L'escena final ha tingut lloc a la sala modernista del Casino de Vic, que ha agrupat a tots els participants. Era el punt final d'un joc que arrencava ahir a les 6 de la tarda amb l'anunci d'un assassinat i l'objectiu de descobrir-ne l'autor. Ignasi Jané, assessor de turisme de l'Ajuntament de Vic, ha fet autocrítica de com s'ha desenvolupat el joc, que no ha complert les expectatives.
Per tant, la motivació aquesta hi és, la gent té ganes, diguem-ne, de participar, però hem de resoldre, diguem-ne, tècnicament, doncs, moltes coses, com també, potser, arribar a una història que ens sigui més, diguem-ne, de la ciutat, explicar més la ciutat i deixar respirar més entre prova i prova perquè disfrutin dels atractius com el campanar, el museu episcopal, la catedral, etc. No? Anem de prendre una bona nota de tot plegat, però per tant no puc dir que ha anat molt bé. Però si es vol continuar ens pot servir molt aquest cap de setmana, que ha anat més aviat malament.
Tot i els problemes i conscients de la novetat del projecte, no descarten repetir en properes edicions. I en informacions locals, escolars del Segrià participen avui en una jornada de filosofia al campus de la Universitat de Lleida per introduir-se en el món dels pensadors. Amb una FM, Laura Porroy, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta de la segona jornada de filosofia per a nens i nenes que s'ha celebrat aquest matí al campus de Capon. El professor de Filosofia i Ciències Socials i autor del llibre El nen filòsof, Jordi Nomen, ha iniciat el programa amb una conferència i a partir de les 12 del migdia s'han dut a terme tres tallers amb els títols Filosofem amb Kate Haring, Blade Runner, Robots Humans i Filosofar, dirigits a alumnes de P5, primer, cinquè i sisè i també primer de batxillerat. Antònia Guillaumet, mestra d'Educació Infantil de l'Escola La Rosella de Rosselló i coordinadora de l'equip de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UDL, ha conduït una d'aquestes sessions.
L'art, els contes, els jocs, la poesia, són recursos que utilitzem per fer filosofia amb els nens. Fem unes preguntes als nens i unes activitats i llavors es qüestionen, hi ha diferents qüestions que ens plantegem. A partir del diàleg va creixent una mica el seu pensament, no? Aquesta és la idea.
L'escola Sol i Xent de Corbins, l'escola La Rosella de Rosselló i el Col·legi Episcopal són alguns dels centres que ofereixen la filosofia com a assignatura per als més petits.
Gràcies, Laura. I arriba una setmana plena d'activitats dedicades al Dia Mundial del Consum a Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu, Judit Gómez.
Llet, ous, soia, gluten, fruits secs. Sembla que cada vegada hi ha més al·lèrgies i intoleràncies relacionades amb l'alimentació. El Dia Mundial de les Persones Consumidores i el Consum Responsable, que se celebra el 15 de març, el Servei Local de Consum ha programat diverses activitats durant la setmana per sensibilitzar el comerç d'alimentació, com ara bars, restaurants i cafeteries. Dolors Herrera, agent de desenvolupament local de l'Ajuntament de Cardedeu, ens explica com ha sorgit aquesta idea.
Ha sigut una activitat que ens oferia la Diputació de Barcelona i la Diputació de Barcelona, el Departament de Consum, aquest any el dedica al tema de l'etiquetatge i vam pensar que era un aspecte a incidir amb els comerciants per poder tindre, diguéssim, un millor assessorament i sensibilitat en temes de consum.
En aquestes xerrades i activitats no només s'ensenya als establiments a identificar els al·lèrgens, sinó també com han d'oferir la informació als seus clients. Per tant, s'espera que cada vegada sigui més fàcil identificar els al·lèrgens i així poder consumir de manera segura.
Notícies en xarxa.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hola, benvinguts una setmana més a la sintonia de Ràdio L'Escala, al programa d'informació cinematogràfica de Cine. els dijous de 8:45 a 9, i ja sabeu que els dissabtes el segon passi a partir de 4:00 p.m. amb l'equip habitual, Anna Garrido, hola.
Hola.
Àngel Torrent, hola, què tal?
Bé, bé, bona tarda, bona tarda.
I qui us parla, Jordi Ornó, que us dona la benvinguda en aquest programa que ja sabeu en l'inici, sempre us oferim un petit resum del que hi trobareu.
Començarem fent una petita pinzellada d'aquestes estrenes per aquest cap de setmana.
Després de les novetats de la setmana, arribarà el torn de parlar-vos de quina és la programació del Cinema Montgrí de Torroella.
En l'apartat de cartellera farem un repàs de les 10 pel·lícules més vistes al cap de setmana passat.
I a la part final del programa, la pinzellada musical amb una banda sonora o cançó relativa amb les estrenes o amb la cartellera. Comencem. I aquesta introducció ens porta al món de les estrenes i novetats, que a partir de divendres trobareu les pantalles, i el primer títol que comentem és Beautiful Boy, Siempre Serás Mi Hijo, una pel·lícula basada en fets reals que adapta les memòries de David Sheff i el seu fill Nick Sheff. El film està dirigit per Felix Van Groeningen i protagonitzat per Steve Carell, que el tenim en cartellera protagonitzat Bienvenidos a Marwen, Timothy Chalamet, Timothy Hutton i Amy Ryan.
Història d'una família afectada pel problema d'addicció del seu fill. Un jove encantador i estimat per tots, però que recau repentinament, tot i els esforços en ajudar-lo, especialment del pare.
Hay momentos en que miro a ese chaval y me pregunto quién es.
¿Cómo está nuestro hijo?
Yo no voy a rendirme ahora.
Nunca.
Tú siempre tienes que estar controlándolo todo.
No tiene sentido.
¡Me estás controlando!
¡No lo ves!
Deja que te ayude.
No quiero vuestra ayuda, ¿no lo entendéis?
Esperaba grandes cosas. Que se graduara en la universidad. Que hiciera algo increíble. Y ahora solo espero que no se muera.
¿Quién eres, Nick? Este soy yo, papá. Soy yo, ¿vale?
Ni con todas las palabras que existen podría describir cuánto te quiero. Te quiero más que a nada.
Lo siento mucho, papá.
Para mí es un infierno no drogarme. Pero quiero a mi familia. Quiero que estén orgullosos de mí. Nick, lo que tú tienes es extraordinario. Volverás a ser el que eras. Recuperarás lo que tenías.
I no deixem els personatges reals, doncs ara us parlem de El Gordo i el Flaco, una comèdia dramàtica de caràcter biogràfic sobre Stan Laurel i Oliver Hardy, actors coneguts com El Gordo i el Flaco. Pel·lícula dirigida per John S. Baird i protagonitzada per Steve Coogan, que interpreta a l'anglès Stan Laurel, i John C. Reilly en el paper de l'americà Oliver Hardy.
La pel·lícula se centra en la seva gira el 1953 per la Gran Bretanya, en un moment en què les seves carreres estaven en declivi. Gràcies a la seva complicitat van aconseguir l'èxit que al principi se'l resistia. Alhora, representa un retrobament personal.
Las leyendas de Hollywood, Stan Laurel y Oliver Hardy, han llegado hoy a Gran Bretaña para hacer una gira por todo el país.
Esto lo hacemos mientras vemos si cuaja la película. Me encargaré de que esta gira empiece con buen pie.
Ahí está la Torre Eiffel.
Es increíble el éxito que siguen teniendo, con el mismo repertorio de siempre.
Ahí están.
Es una fiesta maravillosa, ¿verdad que sí, Ida?
Está bien.
Dos dúos cómicos por el precio de uno.
Poco público anoche. Parece que la gente ya no quiere ir a ver al Gordo y el Flaco.
¿Te has dado
estado forzando demasiado, amor.
Ya conoces a esta.
Podrías haberte despedido de Oliver hace mucho tiempo.
Nos iba fenomenal, pero tú me guardabas rencor porque hice una película con otra persona.
Estuve días sin dormir cuando supe lo que habías hecho. Tú no eres más que un vago que tuvo la suerte de conocerme.
¿Suerte? ¿Por pasarme la vida con un hombre que se esconde detrás de una máquina de escribir?
Me traicionaste. Traicionaste nuestra amistad.
Eres un falso.
En tu estado, no puedes volver a subirte al escenario.
Yo te quiero, pero no me voy a quedar mirando cómo esta locura de Kira te acaba enterrando.
Nunca debí dejar que hiciéramos esta gira. Yo le quiero, Ida.
No te irás a ir, ¿eh, Stan? El espectáculo debe continuar.
Damas y caballeros, Stan Laurel y Oliver Hardy.
Los voy a echar de menos. Y tú también.
Canviem de registre amb El niño que pudo ser rey, una producció britànica de fantasia i aventures per a tota la família, inspirada en la llegenda del rei Artur, dirigida per Joe Cornish i protagonitzada per Louis Serkis, Angus Imrie, Rebecca Ferguson, Tom Taylor i Patrick Stewart.
Una història medieval al Londres del segle XXI. Àlex és un noi normal, fins que troba per casualitat la mítica espasa Excalibur, clavada a la pedra. Ara, Àlex haurà de reunir un grup de moderns cavallers i junts, amb l'ajuda del mag Merlin, enfrontar-se a la malèfica bruixa Morgana, que té molt males intencions.
Tienes que ver lo que he encontrado. Hay una inscripción. Tradúcelo con Google.
Significa espada de Arturo. ¿Y si es la espada de la piedra?
¡Alexander Elliot! ¡Fuiste tú quien sacó la espada! ¡Este mundo se enfrenta a un peligro mortal!
Quedan 4 días para el eclipse solar y Morgana entrará en el mundo de los vivos.
¿Y yo tengo que detenerla? Es absurdo. Tengo 12 años.
Pero Merlín no era un anciano. Tú aparentas 16 años.
Es un disfraz ingenioso para poder vigilarte de incógnito.
Tendrás que formar un equipo de caballeros.
Los caballeros de Arturo se reunían en una mesa redonda para ser todos iguales. Y mirad. Correvedes, levanta el tablón. ¿Lo veis?
Madre mía, qué friki eres.
Destino. Nosotros 5 solos no lo conseguiremos. Necesitamos un ejército.
¿Quién se une a nosotros?
Qué humillación.
Si os apuntáis, hoy no habrá clase.
Despertad, mis guerreros.
Esto es lo mejor y lo peor. Lo más horroroso y lo más fantástico que me ha pasado en la vida.
I continuem les novetats amb Escape Room, una producció de suspens que pren com a base el popular joc de l'Escape Room i que dona títol a aquesta pel·lícula dirigida per Will Wernick.
6 desconeguts reben un misteriós missatge que promet una oportunitat per allunyar-se de la rutina que estan vivint. Quan arriben al punt de trobada, s'adonen que es tracta d'un Escape Room. Al principi els agrada la idea, però aviat s'adonen que no es tracta de cap joc i que les seves vides corren perill.
Quieres controlar tu vida, pero la vida no es un experimento científico. No puedes contener tu mundo eternamente. Intenta hacer una cosa que te asuste durante el descanso, ¿vale?
Sí. Esto sirve como vale de entrada
para menos escape rooms. Sé el primero en escapar de nuestra mejor experiencia de inmersión y gana $1,000,000.
Bueno, ¿cuándo empieza el juego?
Creo que esto es el escape room. Deberíamos buscar pistas.
¿Qué tenemos que buscar?
Todo lo que parezca un puzzle o una clave.
Parece un dial de horno.
Eso parece real.
Sí que empieza a hacer calor.
Disculpe, ¿podrían darnos nuestra pista ya, por favor?
Esto es siniestro, ¿qué te pasas? ¿Hace más calor? ¿Cómo salimos de aquí?
Es Fahrenheit 451. ¡Lo tengo!
¡Menuda inmersión!
¿Pero a ti qué te pasa? ¡Eso era real! Vaya.
Pregunta tonta. ¿Estamos fuera?
Cuanto antes resolvamos esto, antes saldremos de aquí. ¡Nos vigilan! ¡Saben todos los pasos que damos! Lo sabían todo sobre nosotros.
¿Esta era mi cama del hospital?
Y la mía. Han hecho estas habitaciones para nosotros. ¿Alguna vez has visto cosas que no estaban ahí?
No me estoy imaginando esto.
¡Sobrevivir es una elección!
¡Quiero salir! ¡Sacadme de aquí ahora mismo! Por eso nos escogieron.
Continuem els comentaris de les novetats de la setmana amb Maya, una producció franco-alemanya dirigida per Mia Hansen-Löf i protagonitzada per Roman Kolinka.
En aquest cas, un reporter de guerra és retingut com a hostatge de guerra a Síria durant mesos. Després del seu alliberament i amb 30 anys d'edat, decideix donar un nou rumb a la seva vida. Per això, emprèn un viatge a la Índia per retrobar-se amb els seus orígens.
Encantada, soy Maya.
Gabriel.
Sé dos palabras en francés, de goulash y olala.
Es un buen comienzo.
¿Qué estás haciendo en Goa?
Viajaré por toda la India. Y también necesito ver a mi madre en Bombay.
¿No tienes casa en París? ¿En los fantasmas?
No.
Mi padre me dijo que te tuvieron como rehén en Siria.
¿Y?
Nada, pensé que debía decirte que lo sabía. ¿Puedo irme contigo?
No, no puedes.
¿Por qué? Soy libre.
Puede que sí, pero soy reportero de guerra. Y es mi vida.
¿Qué has venido a hacer a Bombay?
Verte.
¿Y el trabajo? ¿Vas a retomarlo?
No sé hacer otra cosa.
L'animació també la tenim present a les novetats de la setmana amb Mirai, mi hermana pequeña. Una pel·lícula del gènere d'animació, el més pur estil de l'escola japonesa d'aquest gènere.
A un nen de 4 anys no li fa molta gràcia l'arribada d'una germaneta, però les coses canvien quan un dia descobreix una porta que li permet viatjar en el temps. En el passat es troba amb la seva mare quan era petita. El nen viurà unes aventures que poden canviar la seva opinió sobre el nou membre de la família.
Kun-chan, era mamá. Dice que ya vienen.
Es tu hermanita, Kun-chan. Se llamará Mirai.
Tendréis que llevaros bien, ¿eh?
No soporto a Mirai.
No le pegues. Te he dicho mil veces que te portes bien.
¡Mamá!
Oye, hermanito, deja ya de jugar con mi cara, ¿vale?
No me digas que
eres la Mirai del futuro.
Ya lo sé, estás celoso.
¿Quién eres tú?
Yo soy el príncipe.
Aunque siga trabajando, mi intención es seguir dando lo mejor de mí criando a mis hijos. Pero me observo y estoy siempre enfadada.
Me lo imaginaba, queréis más a Mirai que a mí. ¿Qué es lo que hago yo aquí?
Ven.
¿Qué? Bebita. Saldremos a pasear y te enseñaré los nombres de los bichos.
Es un cúmulo de pequeñas cosas insignificantes como estas.
¡Mira, no te muevas!
Lo que al final construye nuestro ahora.
I arribem a l'última estrena del programa d'avui, es titula Taxi a Gibraltar, i és una producció hispano-argentina dirigida per l'argentí Alejo Pla. La pel·lícula està protagonitzada per Dani Rovira, Joaquín Furriel i Ingrid García Johnson.
Un taxista assetjat pels deutes i un argentí encantador i entabanador, que acaba de sortir de la presó, emprèn un viatge a Gibraltar en taxi. En el camí es creuaran amb una esbojarrada jove que porta una vida horrible.
¡Taxi!
Bueno, ¿dónde vamos?
A Gibraltar.
¿Cómo que a Gibraltar?
Sí.
Who are you?
Soy el doctor Diego Manfredi,
abogado.
Soy agregado cultural de la Embajada Argentina.
Coach matrimonial.
Para.
Te estás riendo de mí, ¿no? Con el acentito, ¿eh?
Paremos acá, genio.
¡Que no me llames genio! ¡No me llames genio!
¡Para adelante, por favor!
¡Cuidado! En la cárcel conocí un tipo, Manchester United.
Tú dices taza de té.
Yo tengo capotín
de Queen, en la que manda.
Manchester tenía un plan. Este es el peñón de Gibraltar. Adentro hay 52 kilómetros de túneles. Su abuelo le contó que en algún lugar había un departamento lleno de oro.
El oro tiene que estar lleno.
Vamos a entrar como turistas y a llevarnos ese oro.
¿Ese es el plan?
Claro.
¿Qué tortazo tienes, Diego?
¿Dónde estás?
Que este viene ya, que no te espera.
Gibraltar es lejos.
Es otro país.
¿Y ese tío de ahí atrás?
¡La rodilla!
¡Estoy libre!
Déjame atravesar el viento.
Algo tienes que hacer, León.
Mira, estás tranquilo, os lo prometo, ¿vale?
¿Qué haces, boludo?
¡Gibraltar español!
El Brexit, Paul. Te lo dije, que nos ha llegado el Brexit.
Esteu a la sintonia de Ràdio L'Escala, esteu escoltant el programa de cine els dijous a 9:15 i els dissabtes segon passi a partir de les 4 de la tarda. I aquesta sintonia ens porta al món del cinema de proximitat amb la programació del Cinema Montgrí de Torroella, que aquesta setmana programa dues pel·lícules. Una d'elles és La gran aventura de Nis i El llibre màgic.
Els Lunis són els coneguts personatges del canal infantil Clan TV, acompanyats per la cantant Lucrecia, l'actor Bruno Oro i Carla Chiorazzo, en el paper de Mar, una nena que serà l'elegida, juntament amb els seus amics els Lunis per salvar la fantasia. I és que un malvat milionari, sense res d'imaginació, ha descobert la manera d'acabar amb el llibre màgic.
Vine amb els Lunis a descobrir...
I aquesta setmana arriba a la pantalla del Cinema Montgrí la que, segons l'Acadèmia de Cinema Americana, és la millor pel·lícula de l'any. Es tracta de Green Book, pel·lícula guanyadora de 3 Oscars, inclòs el de millor pel·lícula. És una comèdia dramàtica biogràfica dirigida per Peter Farrelly i protagonitzada per Viggo Mortensen i Mahershala Ali, que va guanyar l'Oscar al millor actor de repartiment.
Un exvigilant de seguretat aconsegueix feina com a xòfer d'un pianista negre, amb el que inicia una gira per diversos territoris del sud dels Estats Units, clarament racistes.
Tim,
Acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa?
No soy doctor en medicina. Soy músico. Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado?
Relaciones públicas.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Prométeme que me escribirás una carta.
Te lo prometo. Dígame que no huele bien.
No he comido pollo frito en toda mi vida.
Su gente adora el pollo frito.
Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony.
Sí, ¿verdad? Soy listo.
Vamos a relacionarnos con algunas de las personas más adineradas del país. Sería conveniente refinar tus modales.
Venga ya, ¿por qué le gusta hincharme las pelotas?
Porque puede hacerlo mejor, señor Vanellope.
Querida Dolores.
He visto al doctor Shirley tocando el piano. Creo que es una especie de genio.
Venga, pruébelo.
Prefiero no manchar mi manta de grasa.
Uy, voy a manchar de grasa mi mantita.
Este caballero dice que no se me permite cenar aquí.
Me temo que no. ¿Cómo puede sonreír y darles la mano así?
Hay que tener mucho valor para cambiar el corazón de la gente.
Cualquiera puede tocar como Beethoven. Pero su música, lo que hace, solo usted puede hacerlo.
¿Y qué hacemos con los huesos?
Hacemos esto.
Recógelo, Tony.
¿Alguna ardilla se lo comerá?
Recógelo.
Després de presentar-vos les estrenes i comentar-vos quina és la programació del cinema Montgrí per aquest cap de setmana, aquesta sintonia ens introdueix al món de la cartellera i en aquest apartat repassem les 10 pel·lícules més vistes el passat cap de setmana.
En el número 10, 70 Bin Ladens.
Una nova incorporació a la cartellera, aquesta nova comèdia espanyola, però no ha enganxat massa al públic.
En el número 9, la Lego Película 2.
Tot i baixar una posició, es manté en les mateixes xifres de la setmana passada.
En el número 8, una qüestió de gènere.
Després d'una tercera setmana, perd espectadors baixant 3 posicions.
En el número 7, Perdiendo el Este.
Les mateixes que cedeix aquesta comèdia espanyola i és que al pas de les setmanes es nota en la recaptació.
En el número 6, Alita, Àngel de Combate.
Aquesta pel·lícula no aguanta massa bé el pas de les setmanes i és que retrocedeix 3 posicions.
En el número 5, Corgi, Les mascotes de la reina.
Una nova incorporació a la cartellera. Aquesta pel·lícula d'animació entra a mitja llista.
En el número 4, Green Book.
Tot i el retrocés, encara té força acceptació entre el públic. Baixa 2 llocs.
En el número 3, Com entrenar a tu dragón 3.
Els mateixos que baixa aquesta pel·lícula d'animació i és que les noves estrenes la relleven del seu lloc de privilegi.
En el número 2, Mula.
Nova estrena, la nova pel·lícula de Clint Eastwood fa el segon lloc per darrere de la superheroïna de Marvel.
I en el número 1, Capitana Marvel.
I aquesta estrena de la factoria Marvel segueix la línia de les estrenes de superherois i es col·loca a dalt de tot. Recte final, ja sabeu, la pinzellada musical la posem sempre amb algun tema relacionat amb les estrenes a la cartellera i avui, amb motiu de l'estrena de Taxi a Gibraltar, us oferim una cançó que forma part de la seva banda sonora i que interpreta Andrés Calamaro.
el Dorado, el Colorado, hermanos por elección, para romper las barreras del mundo extraño que está tan cerca, que está tan lejos. Hacia arriba a volar, pido un taxi en el cielo, a la roca de Gibraltar. La vida es un caramelo de crema del cielo que está tan lejos. Y hay que comerse el papel primero.
Després d'escoltar la cançó d'Andrés Calamaro que pertany a la pel·lícula Taxi a Gibraltar, ens despedim d'aquesta setmana. Anna, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Àngel, la setmana que ve més.
Exacte, la setmana que ve més i millor.
I qui us ha parlat? Jordi Orno, que desitja que el programa hagi estat del vostre grat. Recordeu que dissabte, segon passi de cine aquí a Ràdio L'Escala, a partir de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Bayo. 3.
Ens tornem a trobar un dia més als acústics de l'Estudi 3. Avui tenim amb nosaltres a Carmen 113. Benvinguts, nois.
Hola, bones.
Hola, bon dia.
Tenim 4 dels membres, en total sou 6, que si us sembla comencem per la meva esquerra i em dieu el vostre nom i el vostre rol al grup i així us anem sentint a tots al llarg de l'entrevista.
Okay.
Jo sóc en Rafa, bateria i corista.
Jo sóc en Jaume, canto.
Jo sóc l'Alfred i toco la guitarra.
I jo sóc l'Albert i toco els teclats.
Uh-huh. I qui ens falta?
Ens falta en Jordi a la guitarra i en Roger al baix.
Fa molts anys ja, nois, que esteu al capdavant d'aquest projecte musical. De fet, l'any passat celebreu els 20 anys.
Sí.
Però allò fent recerca i escoltant els primers discs, avui ens veniu a presentar Discutir Desnudos, que és a més un dels noms d'on trobarem a dins i que ens heu interpretat en versió més acústica a l'Estudi 3, però ha canviat la formació. De fet, Jaume, tu ets dels que et mantens des dels inicis. No sé si va ser una mica el culpable que tot
naixés. Bueno, en Rafa i jo vam ser...
Sí,
els
dos, allò, codo con codo.
Sí. Rafa, jo, diguéssim que Carmen té dues etapes molt marcades, que són els dos primers discs que estan, diguéssim, que són de la primera etapa, on en Rafa i jo hi formàvem part i hi havia altres components, i la segona etapa, que és des de Mecanismos de Defensa, que és el disc anterior, Discutir Desnudos i Discutir Desnudos. Diguéssim que hi ha aquestes dues etapes. I en l'última etapa és on vam fer una mica el canvi de so, més tirant cap a l'indie, sí, indie pop. Així és com ens etiqueten i bàsicament sí que són 20 anys, però realment sí que ho són, perquè fa 20, des del 98 que en Rafa i jo estem amb el projecte, però crec que la segona etapa és en la que ens hem cohesionat més i però sí, realment són 20 anys, fa molta por, però sí.
No, i no, fa goig també, perquè moltes vegades les formacions, vull dir, neixen, van creixent, van evolucionant, però arriba un moment que es dissolen i vosaltres, en canvi...
Som uns massoques.
No, i a més dieu anys... que heu trobat, encara seguiu, no?
Sí, exacte.
Però també estàs dient que us sentiu molt còmodes amb aquesta sonoritat que heu trobat des del disc anterior i amb aquest, que podrem sentir una mica més un camí cap a l'electrònica. Mm, ha canviat la manera de treballar dins del grup?
Sí, molt. Sí. Abans composàvem molt, quan érem un quartet, composàvem molt a base de riffs de guitarra, el guitarrista feia les cançons i posàvem melodies a sobre... Mm-hmm. I ara fem un treball pues, que tots hi posem el nostre gra de sorra.
Tots ja porteu el vostre gra de sorra i no sé com s'aconsegueix així, treballant d'aquesta manera, que el disc tingui un concepte al darrere.
Perquè crec que la manera d'unificar és bàsicament els textos i les lletres, que és on intervinc més jo, tot i que ho perfilem una mica tots, però la cohesió, diguéssim, en totes les cançons i el concepte és amb les lletres i les melodies, però sobretot amb les lletres.
Uh-huh. Per tant, és l'últim tram de quan es fa una cançó, posar les lletres.
Fins ara aquest era el mètode, sí. Uh-huh. Al final, posar... Sí que és veritat que quan ells aporten una... El resto del grup aporten una idea, llavors jo m'hi sumo a sobre i és quan acabo, diguéssim, de... Sempre i quan la cançó no comenci, la comenci jo, diguéssim, a crear-la. Fins ara fèiem això. Ara potser amb el nou que estem... Amb el nou, clar, estem presentant un disc nou, però nosaltres ja estem pensant en un altre. Diguéssim que ho construïm una mica diferent. Ara potser és més important començar a tenir una bona melodia de veu i una lletra i a partir d'aquí construir el resto. És una mica, hem canviat una mica el mètode, però fins ara era així.
I en aquest cas, quan escoltem les cançons, podem sentir que s'explica i es transmeten les sensacions que es viuen amb una relació de parella, sobretot és el que ens ve primer, però també ho podríem traslladar amb una relació d'amistat, perquè també els vius aquests moments i aquests estats. És difícil obrir-se i explicar les coses tal qual, perquè m'imagino que això és una de les claus que fa que el públic s'enganxi a les cançons, perquè dieu el que a tots ens passa, però molts no sabem dir o no ho expressem.
Aquest és una mica el concepte de Discutir Desnudos, que parla d'una relació de parella que gràcies a discutir despullat, diguéssim, perduren en el temps. Però això és el que dius tu, que es pot passar a una relació d'amistat, a tot, i realment sí que al final parles de coses que tothom, que és el que has dit tu, que tothom li passa, i per tant potser sí que això connecta una mica més amb la gent. Però sí, és veritat que en aquest disc ens hem despullat bastant i que el que expliquem és bastant el que ens passa. Sí, no hi ha molta... No hi ha molta part inventada, la veritat.
És com una mica de teràpia, també.
Sí.
És terapèutic.
Hem pogut veure videoclips de temes del disc. De fet, el que estem parlant ara de Discutir Desnudos és un videoclip preciós. Està rodat, és xulíssim. De fet, jo animo tothom que el vegi. Amb actors, poso l'èmfasi perquè després parlarem del següent, que és totalment el contrari del que hi trobem. Amb qui heu comptat per fer el videoclip?
Bueno, amb el videoclip vam comptar amb una productora que es diu Casual Clay, que és de Madrid, i el director que es diu... Javier García, perdona, si és perdó, perdó, la memòria. I realment, des del bon principi, la idea... Bueno, ells tenien una idea, nosaltres una altra, i la vam posar en comú, i realment sí que és veritat que ha sortit un clip molt maco. De fet, és un videoclip que està... Bueno, que tant els actors com tot, realment és, hi han... Juguem molt, molt amb els silencis, també. Mm-hmm. La música va i ve, és com un curt clip, una mica. La idea era aquesta, no? De transmetre aquest punt més cinematogràfic, donar-li aquest punt, i ho vam aconseguir bastant. De fet, inclús el videoclip està rodat a Fornells de la Selva, que és a Girona, però amb la postproducció sembla que estiguis en mitja gratacels, a, no sé, una ciutat...
Totalment.
Noyorquina, Nova York, no sé, algo així. Vull dir que realment, a nivell de postpo i tot, va quedar... està tot molt cuidat, i és molt guai, la veritat. Nosaltres estem molt contents.
Uh-huh. I es contraposa amb el següent videoclip que heu presentat, on sortiu vosaltres tocant en directe i amb tot de gent que, si no m'equivoco, molts d'ells són seguidors vostres.
Exacte.
Correcte. És com una mica un regal, no? Perquè a tots ens agrada que aquell grup que admirem poder formar... No només veure'ls tocar en directe, sinó, a més, poder formar part d'un clip que perdurarà. Aquesta idea com va néixer i amb qui heu comptat? Perquè també és un equip totalment diferent, sí. I és molt maco d'explicar qui s'hi amaga el darrere.
Realment aquí la idea del clip era una mica, si el que dius tu, regalar a la gent que ens segueix, però sobretot el que ens passava en els concerts era que la gent en general canta... ens trobem que canten molt, i això ens agrada molt, i ja en el disc, en l'anterior, vam voler portar gent a l'estudi a fer coros, però no va quallar del tot, no va sortir del tot bé. Llavors vam pensar, per què no ho fem amb un clip com... A veure, és que Curen, que és una cançó molt, molt sentimental, una cançó molt a flor de pell, i llavors la gent, doncs vam decidir, per què no els posem al voltant i que cantin? I realment, bueno, ells van aportar, inclús es va fer un arreglo nou de veu, el que canten és algo totalment diferent, i és quan s'ajunta, realment és de pell de gallina, és molt, molt xulo. I vam comptar amb... En aquest cas va ser més amb... Hi ha una escola que es diu Cifó, que és una escola de cinema a Girona, i els alumnes feien pràctiques i ens van proposar fer una pràctica fent-nos un videoclip. Llavors nosaltres teníem aquesta idea al cap, i és com que amb el professor, que es diu David Pérez, que havíem treballat també anteriorment amb altres videoclips amb ell, doncs vam decidir, per què no juntem aquesta idea i la fem? Llavors es va blocar i va ser molt guai, perquè a part... Bueno, eren joves, sobradament preparats, a més, gent jove estudiant, tothom estava amb moltes ganes de que la cosa sortís endavant i sortís bé, i va sortir molt, molt guai. Sí. Jo també invito que la gent el vegi, perquè estem molt contents també i orgullosos d'aquest clip.
Uh-huh. Anem una altra vegada cap al disc, perquè ara ens comentaves que vau intentar que hi haguessin uns cors, que al final va perdurar. Com ens hem d'imaginar que va ser el procés de gravació? Perquè em sembla que ha sigut amb dos estudis diferents, uh-huh. I amb què heu comptat per cada ocasió? Com us heu organitzat?
Bueno, vam començar a gravar, vam gravar les bateries i els baixos a Musiclan, a Avinyonès de Puigventós, i allà vam estar uns dies, i després vam passar a gravar el que són les veus, els teclats i les guitarres, els vam gravar al nostre estudi. Nosaltres tenim, bueno, ens hem fet un estudi, que està prou bé, no?
Fes propaganda. Eufònic Estudios.
Eufònic Estudios.
Riudellots.
Està a Riudellots, és a casa meva. I vam acabar tot el procés allà. Clar, què passa? Poder comptar amb un estudi propi, amb els mitjans i les eines, això fa que puguem treballar molt més relaxats, mirant molt bé les coses. Vull dir, no tenim aquella pressió d'hòstia, és que tenim 3 dies d'estudi i si ens passem ja no podem... No... I és una forma de treballar que és molt còmoda. De fet, abans que parlàvem que estem fent temes nous, també ja els estem creant tots allà, i el procés és diferent. És
clar,
diferent.
També us permet jugar, provar, trobar noves sonoritats.
És un laboratori, sí. Pràcticament, on podem desmuntar i muntar coses. I després, per acabar la pregunta, quan vam acabar de gravar, la mescla la va fer en Jordi Mora, que és una persona que hem treballat amb el disc anterior, que Jordi Mora és una persona que és un empordanès, però que té un currículum bestial, que ha fet discos des de Bumburi, Love of Lesbian, The New Raymond, bueno, moltíssimes coses. Llavors és una persona amb molt de gust i que realment sempre ens porta les cançons a un altre nivell, a nivell de mescla, i realment que forma part de l'equip i és una persona molt important en el so de Carmen.
Doncs, nois, us heu tancat tots 4 avui a l'estudi 3. Ens heu fet 2 dels temes que formen part de Discutir Desnudos. Per quin dels dos voleu que comencem a escoltar?
com vulgueu. Abraços que curen, si vos, potser, sí? Sí.
Doncs us deixo les vostres mans, que ens el presenteu, que ens digueu el que vulgueu sobre el tema que la gent no sabria si vosaltres no estiguéssiu aquí.
Bueno, Abraços que curen parla bàsicament d'una pèrdua, però sobretot d'una pèrdua, bueno, quan la gent bàsicament es mor, es parla d'això, de com... de la desolació, com la gent ataca, o més que atacar, sinó com afronta,
sí,
exacte, aquest tipus, ja sigui una mort d'un pare, d'una parella, d'un amic, és com aquest, i parla d'això, de trobar a faltar aquelles abraçades que al final et curen, abraçades que et fa algú que t'estimes, que ja no podràs ser-ho mai més, parla d'això.
Doncs ens quedem amb això i escoltem el tema que ens heu fet en versió més acústica que la que trobaran quan vagin a escoltar el disc, i després seguim parlant més amb vosaltres.
Xxxt, silenci. Entrem a l'estudi 3.
Saltan alarmas otra vez, anuncian tsunamis de fuerza 6, silencios que inundan el comedor, butacas vacías y destrucción. Un triste minuto para hablar, un no te vayas, quédate más, 100.000 momentos que recordar. Fotografías en mal lugar, sentimientos que se activarán tras el paso del huracán, que enfurece pupilas, impulsos y electricidad, y sin avisar se nos apagó la luz, echando de menos tus abrazos. Arrodillado y sin fe, por la injusticia de ver sus almas sin negociar, puños que marcan el compás, la sobremesa en Navidad, gestos que pierden el control sin premio de consolación, y el tiempo no roba el recuerdo. Suena un portazo y sin avisarnos se nos apagó la luz, echando de menos tus abrazos. Y el miedo a hablar, o el miedo atroz, que me sale claramente por la voz. Miedo a gritar. Echando de menos abrazos que curar.
Abrazos que curen, de Carmen 113 a l'Estudi 3, i us recordo que podeu veure aquest tema en vídeo, però també el tema amb el que tancarem l'entrevista al nostre canal del YouTube, www.youtube.com/radioorange, també la nostra web, www.radioorange.cat, i xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, l'Estudi 3 hi és present, i no només linkarem aquests dos temes, aquests dos vídeos, sinó també l'entrevista que estem fent amb ells en aquests moments. Al principi us he fet parlar a tots perquè ja s'anessin sentint totes les veus i ara és el moment que us tornarem a sentir a tots perquè tots els que passeu per l'Estudi 3 responeu unes preguntes ràpides que no fa falta que us poseu d'acord sinó que cadascú em digui la seva. La primera pregunta és la primera cançó que us passi pel cap que no sigui vostra.
Allà, mi. Hosti, mira, Grace, deixa'm parlar-hi.
Bé?
Los Buenos, Vetusta Morla.
Hosti, ara m'he quedat en blanc, tu.
Sí? No t'han passat cap?
No s'ha apreciat.
Punt i a part de Ramon Aragall, que vam anar a veure l'altre dia al dia a Girona, sí, no? I la tinc enganxadíssima. La vam veure divendres. Un bon bolo i m'he quedat amb aquest tema enganxat.
Mm. És dels últims que ha passat per l'Estudi 3, amb el seu disc. Vull dir que és...
Té el vídeo.
Va, què? Va, no?
Va, què eres, tio? Sí.
Rock and roll de Led Zeppelin.
Ella català de Justin Bieber.
El primer disc que us vau comprar amb els vostres diners. Hòstia. De dir, tinc estalvis i aquests diners els vull destinar a comprar-me aquest disc, vinil, CD, el que sigui.
És igual l'edat, no?
Sí.
Hòstia. I havien de ser diners nostres o ens els van donar?
Si te'ls van donar va ser que te'ls vas guanyar, exacte. Vale, vale.
Jo, encara que no quedi molt, molt bé, jo el primer disc que vaig comprar, que és un caset de Los Inhumanos, i podia tenir 8 o 10 anys, o 9, i la vaig demanar a l'anís al meu pare i no sé per què em vaig comprar aquell caset, no ho entenc. Allò va ser el primer CD, o, bueno, caset que em vaig comprar. El primer, clar, m'han dit el primer.
Jo també estic per allà, clar, tenim una edat, tu i jo, ja, 40. Jo crec que, estic jo, per allà, diria que va ser Rick Astley. El disc aquell de Ricasa, Never Gonna Keep You Up, Never Gonna Let You Know. Que era un temazo. Digui que era aquest. O algú de Mecano, o alguna vaina d'aquestes. No?
Jo, em sembla que va ser el Ben Endins de Sopa de Cabra.
Molt bé. Tío.
Sí, és molt jove, Alfredo.
Jo, Michael Jackson.
Michael Jackson.
Tu ets més jove que encara, eh?
Jo, aquesta Michael Jackson, jo, és la primera que vaig piratejar.
Ah, va. Sí.
I l'últim disc que us heu comprat?
Uf, jo no compro gaires discs, perquè amb el tema, bueno, amb Spotify i
sí,
així...
Sí, de fet, ara obro la pregunta sempre, perquè m'hi trobo en moltes ocasions, i dic, o aquell disc que heu anat a buscar expressament a la plataforma iTunes, Spotify, vale, per escoltar-vos a la consciència, de sí, dir, vull sentir una cançó darrere l'altra i per ordre.
Jo crec que... Loto, de Rufus Tifferfly.
Hosti, un vinil de Neil Raymond. El de Simon i Garfunkel.
Jo el Delta, l'últim dels Smartphone and Songs.
Mm-hmm. Jo l'últim disc que m'he comprat va ser a Califòrnia, que va ser, quin disc va ser? Ah, sí, el de Margo Price.
Un músic, banda o intèrpret que ja pot passar el temps, que us adoneu que sempre, de tant en tant, el aneu a buscar i és present al llarg de la vostra vida.
Jo crec que Radiohead, Tom York.
Jo també tiraria per aquí, sí, sí. Radiohead sempre tornen.
Hosti, jo és que soy d'altra escola, eh?
Bueno, home.
A veure.
No, a mi en Jimmy Page, de Zeppelin, Queen, també, a més ara que he vist la
pel·liculons.
Sí.
Jo sóc més de clàssicos.
Jo Jeff Buckley.
Jeff Buckley. El concert que més us ha impactat, però vosaltres formant part del públic, gaudint de qui teníeu al davant.
Oh, jo ho tinc claríssim, això. Va ser el concert presentació a Barcelona del...
OK Computer,
de Radiohead a Razzmatazz, espectacular.
Antiga Celeste, deia Celeste.
Antiga Celeste.
Sí.
Vam anar-hi tu i jo i no teníem ni carnet de cotxe.
Sí, senyor.
Diuen que és el concert de la dècada. Perquè diuen que... I només hi érem. I diuen que hi havia més gent de la que diu que hi era, realment hi era, perquè només hi érem 2.500.
La gallina de piel, total.
Jo, doncs... Jo, jo molts, eh? Però...
Tul, eh? Tul, també.
Però disfrutar... Mira, diré Placebo a Cap Roig.
Me l'estret.
Sí? No, pots dir-lo, eh? Sí?
Jo també hi era i va ser molt espectacular aquest bolo. A nivell audiovisual, va ser una passada.
Tot el
sí,
show.
Sí, sí.
Pues jo em repetiré i fa molts anys vaig anar a veure Queen també, sense en Freddie Mercury, eh? Però... Sí, sí, el Sant Jordi.
Molt bé.
Amb una paraula només, la música és...
Vida.
Evasió.
Vida.
Somnis.
Un lloc per viure.
Girona.
Anem cap a casa.
Un lloc per viure... Jo diria qualsevol lloc de la Costa Brava.
Girona, també.
Jo no vull morir sense viure a Nova York, en una època. Jo, eh?
Vamos bien.
Sou dels que us escolteu el vostre disc al cotxe, en desplaçaments, allò, temps morts, us l'escolteu?
Al principi sí. Quan ja te l'escoltes 50 vegades ja passes. De tant en tant fas un remember, i dius, hòstia, és veritat, és veritat. Però no, és que entre mesclar, gravar, masteritzar, al final acabes una mica, per molt que t'agradin els temes i molt que els hi troquis rotllo, i va bé canviar.
Jo fins ara no. Entès amb a la que s'ha acabat el procés, diguéssim, a la que la gent ja el rep,
sí.
Per tant, hi ha tota la locura, perquè sí que quan estàs mesclant o entres en una locura d'escoltar de mil vegades per veure si allò està més amunt, bueno, el tema de que està més present i que no. Jo no, però en aquest últim, sí que és veritat que m'ha passat que algun dia també, com que també de vegades escolto llistes de Spotify i per sort alguna cançó no es traies i salta i està allò, hòstia, pues, sí, ho escolto, però no molt sovint.
Sí, jo com una mica com en Rafa, eh? Quan estem en el procés de, clar, l'escoltes moltes vegades de moltes formes diferents, que si la primera més, que si la segona fins la 25, i després ja és com... No els torno a escoltar, però sí que és veritat que amb els anys el tornes a recuperar i el tornes a escoltar i dius, ostres, pues està millor del que recordo, no?
Vull dir, és veritat, quan passa un temps, sí. I ho escoltes, realment és quan pots escoltar de veritat, amb les orelles seminetes.
I el disfrutes, no? I el disfruto al cap de 2 anys, 3 anys, el tornes a escoltar i tornes a recordar i dius, ostres, pues estava bé això.
Jo no em sol escoltar massa.
No.
Encara, no. M'agrada més inspirar-me en altres coses i escoltar.
Doncs, nois, hem de deixar aquí el test. Encara faltaven unes quantes preguntes, però no tenim massa temps. I el temps que ens queda el vull destinar a que em digueu tots aquells que encara no formin part del vostre univers musical i vulguin entrar a formar part, veure els videoclips dels quals hem parlat. Esteu dient que esteu fent nous temes, per tant, veure què sortirà, dates de concert, tot. On ens aconselleu que anem a buscar la informació?
Això, el més fàcil és anar a les nostres xarxes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.